Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
El Parc Catalunya arriba als 25 anys de vida amb la necessitat de canvis importants. Per exemple, una intervenció a l'amfiteatre per adaptar-lo a la normativa actual i preparar-lo per tornar a acollir concerts multitudinaris com els de la Festa Major. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, assegura que les obres impulsades al parc en els últims mesos han posat de manifest l'antiguitat i la falta de manteniment urbanístic d'aquest pulmó verd de la ciutat.
Arriba en necessitat de fer canvis importants en alguns espais. Recordareu que vam haver de recuperar al bas tota la part de l'aigua perquè tenia pèrdues d'aigües importants, que hem hagut de fer reparacions al salt d'aigua, i llavors això mateix tocaria fer-ho a la part de les bicicletes o dels skates i també en altres parts del parc.
En paral·lel, l'Ajuntament també està estudiant com promocionar i fomentar l'ús de la xarxa de parcs de la ciutat, especialment de cara quan s'acabi d'urbanitzar el Parc del Nord i el de les Aigües. Tot plegat ho hem conegut el dia abans que comenci la 13a festa del parc, que aquest any, en coincidir amb el 25è aniversari del Parc Catalunya, s'allargarà 3 dies. Començarà demà i arribarà fins diumenge. És una de les informacions més destacades del Notícies Migdia d'aquest dijous 4 de maig del 2018, però en tenim d'altres que repassem a continuació en titulars.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El candidat del PSC a les eleccions municipals del 2019 es decidirà abans de l'estiu. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia, Karen. Així ho ha assegurat al programa Al Matí l'actual portaveu socialista, Josep Ayuso.
Està en marxa tot el procés. Per tant, jo confio i crec, suposo, que abans de l'estiu ja tindrem candidat, candidata, i ja tindrem...
Abans de l'estiu?
Abans de l'estiu 2018, sí, evidentment. Sí, clar, és clar. Mm-hmm. Estem al mes de maig, per tant, abans de l'estiu necessàriament hi ha d'haver imagino que, com nosaltres, la resta de partits polítics també, vull dir, també és una qüestió de pràctica.
Tot i això, la regidora de govern en el mandat anterior i competidora d'Ayuso a les últimes primàries de la formació, Marta Farrés, sona com a possible alcaldable.
L'Escola Industrial de Sabadell se suma a un projecte europeu per detectar possibles casos de violència masclista en les famílies dels alumnes.
Dins de l'anomenat projecte White, el professorat i el personal no docent d'aquest institut han rebut formació per poder identificar de forma precoç aquesta problemàtica. L'objectiu és protegir els infants i evitar que les relacions masclistes es traslladin a relacions que tindran a la llarga.
I acabarem el Notícies Migdia passant pel Teatre Principal, on s'ha fet la 24a trobada de corals de secundària.
Els alumnes de 6 centres de la comarca, entre els quals hi ha l'Institut Pau Vila, han participat en aquest concert que vol potenciar l'educació musical als instituts.
Parlarem d'aquestes i d'altres notícies en la pròxima mitja hora. Abans, però, obrim pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
Ara mateix tenim 19 graus a Sabadell. Una temperatura que ha pujat lleugerament respecte al dia d'ahir i d'abans d'ahir. Hem d'esperar un retorn de la primavera o una tornada enrere? Li preguntem al Pere Cladera. Bon dia.
Molt bon dia. La situació meteorològica d'aquest dijous, marcada pels núvols a primeres hores del matí, després l'obertura de clarianes, però amb tendència que al llarg d'aquestes immediates hores, al llarg d'aquesta pròxima tarda, els núvols de nou vagin a més, siguin bastant abundants, en especial cap a la meitat nord del territori. Fins i tot esperem precipitacions que vagin caient de manera continuada cap a la Vall d'Aran, extrem nord del Pallars Sobirà, amb una cota de neu en aquests sectors al voltant dels 1.600 metres. També podria arribar a caure alguna tímida precipitació a la resta del Pirineu, i no descartem a la resta del país alguna gota, però molt poc important. La temperatura, fins i tot en tendència a pujar, ja sobrepassarem els 20 graus en molts punts del territori. De cara a demà divendres, doncs parlarem d'uns núvols que tornaran a ser abundants. De fet, augmentaran de matinada i al llarg del matí acabaran sent presents a bona part del territori, i a partir de demà a la tarda i al vespre, fins i tot algunes primeres precipitacions cap al litoral i prelitoral de Girona i de Barcelona. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moment de comprovar com funciona aquesta hora el transport públic. Connectem amb el Transmet. Eva Malús, bon dia.
Bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències destacables, segons ens indiquen els diferents operadors, i per tant la situació és tranquil·la ara mateix a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Pel que fa al trànsit, situació també molt tranquil·la a aquesta hora. Se circula còmodament a les vies més properes a Sabadell, el C58, la B30 i la P7, i també se circula amb comoditat a les vies d'entrada i de sortida de Barcelona. Passen 5 minuts de 2:15, és moment d'entrar en matèria. El Parc Catalunya necessita reformes importants per actualitzar-se i adaptar-se al moment actual. Així ho assegura el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, just quan el principal parc urbà sabadellenc arriba als seus 25 anys de vida. Una necessitat que ha quedat palesa en els últims mesos, quan l'Ajuntament ha hagut de fer intervencions importants derivades d'una falta de manteniment urbanístic.
En aquest mandat s'han hagut d'intervenir al llac del Parc Catalunya perquè el bas tenia pèrdues d'aigua importants. Així mateix s'han hagut de fer reparacions al salt d'aigua. Es tracta de dues inversions importants que, segons Guerrero, demostren l'estat del parc després de 25 anys en marxa. En aquest sentit, considera imprescindible actualitzar la zona per a patinadors, així com fer una gran actuació a l'amfiteatre.
Estem pensant en remodelar allò on antigament es feien els concerts i que ara està fora de normativa per fer-hi concerts, que costaria fer un concert però caldria fer-hi molts diners. És el que ho hem de fer, hem de modificar espais del parc per tornar-lo a donar actualitat en algunes coses que ha quedat una mica enrere, que en el seu dia era molt innovadors, però que ara caldria fer-li una volta.
L'Ajuntament encara no té una previsió de quan emprendre aquestes actuacions. De fet, tot plegat està en procés d'estudi.
Estem veient què és el que li cal al parc. De fet, estem dissenyant estratègies de parcs de ciutat en aquests moments amb una empresa externa que està analitzant els usos que els hi volem donar als parcs i com han de ser, no? I una de les coses que hem vist és que no ens hem de centrar tant al Parc Catalunya com fins ara, sinó que potser ens podríem plantejar una festa dels parcs o un mes dels parcs de Sabadell.
Guerrero assenyala que un cop acabada la urbanització del Parc del Nord i del Parc de les Aigües tindrà més sentit que mai promocionar de forma conjunta tota la xarxa de parcs de la ciutat. Tot i això, també admet que ara mateix tots aquests espais tenen el seu públic.
Precisament coincidint amb els 25 anys de la inauguració del Parc Catalunya, aquest any la festa del parc serà especial. Concretament, s'ampliarà fins als 3 dies d'actes, de manera que des de demà divendres fins diumenge oferirà un ampli programa per a tots els públics. El protagonisme, però, el tindrà la música, amb noms com Ovella Chao en el cartell.
Concerts de rock o de l'orquestra de cambra, danses hindús i balls de bastons són algunes de les activitats que inclou la 3ª festa del parc. Guerrero explica que què busquen amb aquestes propostes.
El que hem fet ha estat triar a nivell local i sobretot que fos molt variat i que bé, hi ha grups que tenen ja comencen a tenir cert nom en el panorama català, no? Tot i ser molt d'aquí de Sabadell. I doncs bé, si és una oportunitat per ells, que també els ajuda. O sigui, ens ajudem tots dos, vaja.
També s'han programat activitats per conèixer més a fons el parc, com per exemple tallers de plantes remeieres o un recorregut per identificar les diferents espècies vegetals.
Tenim una bona varietat de plantes, uns quants milers d'arbres, i llavors doncs, jo crec que la gent si coneix les coses i sap com es diuen i què són, és el primer pas per estimar-se-les. És diferent pensar que és un arbre que pensar que és un ginkgo, que en tenim molts al parc, no? I bé, és una manera d'aproximar-ho a la gent i que se'ls faci encara més seus.
Totes aquestes activitats són gratuïtes, malgrat que algunes requereixen inscripció prèvia.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
L'alcaldable del Partit dels Socialistes per les eleccions del 2019 es coneixerà abans de l'estiu. Així ho ha assegurat avui al programa Al Matí l'actual portaveu del PSC, Josep Ayuso. Tot i això, no ha confirmat ni desmentit si la candidata podria ser Marta Farrés, regidora de govern en el mandat anterior i competidora d'Ayuso a les primàries realitzades a la formació després de l'esclat del cas Mercuri. El de Farrés és un dels noms que sona amb més força per portar a terme aquest relleu. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Karen. L'actual portaveu socialista l'Ajuntament no ha volgut posicionar-se sobre aquest possible relleu. No obstant, això sí que ha parlat de suports a Farrés.
Si compta amb el suport del partit i compta amb el suport de la militància, doncs allà estarem.
En tot cas, sigui quin sigui el nou candidat, Ayuso creu que el PSC està en un bon moment, tot plegat després del procés intern que ha viscut la formació arran del cas Mercuri.
Estem en una bona situació, òptima, òptima. Després de, diríem, fer neteja dins del partit, de fer, posar en ordre el partit, no? Fer aquesta renovació, aquest procés de canvis i aquest procés de nova gent, de nova sàvia que ha pogut entrar al partit i que ha volgut participar i que s'ha volgut implicar en el projecte i en la ciutat. I, per tant, aquesta és la situació. Amb optimisme i amb una situació òptima.
El portaveu del PSC a la ciutat també ha fet autocrítica i admet que en el partit s'han fet coses malament, entre els quals hi ha les qüestions incloses en el cas Mercuri. Malgrat tot, insisteix que serà la justícia que haurà de confirmar-ho.
Hi ha un procediment judicial obert per una amb una sèrie de peces separades també obertes. Evidentment, alguna cosa no s'ha fet bé. Ara, dependrà de què diguin els jutjats. Al final, és la justícia, o hi creus i respecte, o la respectes, o no hi creus i no la respectes. Nosaltres som un partit que creiem en la justícia, que creiem en el sistema judicial i que, per tant, hem de respectar la resolució judicial. Ens agradin o no ens agradin? Les compartim o no les compartim?
Ayuso ha negat que durant aquest mandat s'hagi judicialitzat la política en casos com el del Talleret. En aquest sentit, assenyala que si el procés de cessió del local s'ha alentit, no és per la denúncia del PSC, sinó per l'acció del govern municipal.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
Els llums de les grues de la policia municipal incompleixen la normativa de trànsit. Els últims vehicles que l'Ajuntament ha comprat emeten senyals lluminosos blaus, un color que només poden fer servir els cotxes dels serveis policials. Els sindicats policials denuncien que la corporació municipal no va fer cas de les seves advertències.
Les seccions sindicals d'UGT i el Sindicat de Professionals de Policies Municipals de Catalunya denuncien una nova irregularitat administrativa de la direcció de la policia de Sabadell. Les grues que l'Ajuntament va adquirir fa menys d'un any tenen instal·lats llums blaus, que haurien de ser de color taronja. Explica el cas Xavier Bartrolí, president del sindicat policial.
Una grua no és un vehicle policial, ni en sentit estricte ni en sentit ample. Per tant, com ja defineix el Reglament General de Vehicles, aquest tipus de vehicle li correspon una senyal de color taronja que s'identifica amb el tipus B-2. I, bueno, d'alguna manera això no s'ha tingut en compte.
Els sindicats també es pregunten per quin motiu la direcció de la policia no ha corregit l'errada que els treballadors ja van denunciar.
A la prefectura, a la policia municipal, ja els vam explicar que aquestes grues no complien la reglamentació, aquest color. I això ho hem fet nosaltres. Tinc constància de que ho van fer els mateixos conductors de la grua també. I bueno, aquestes recomanacions o aquestes observacions que hem fet als treballadors no s'han tingut en compte.
Des del sindicat asseguren que aquesta reclamació no s'ha de relacionar amb altres disputes que el cos policial té amb l'Ajuntament. Des del seu punt de vista, només es tracta de complir les normes com la resta dels ciutadans.
No deixem de banda les reivindicacions, però en aquest cas veïnals, perquè la possibilitat d'ubicar un nou tanatori a la Rambla Ibèria podria estar vivint els dies decisius. Ahir a la tarda, una setantena de persones es van manifestar amb la pancarta de la plataforma No al Tanatori, com cada 15 dies. Els veïns, l'Ajuntament i l'empresa Grup Mémora són els actors principals d'aquest conflicte que manté l'expectativa.
Rosa Sancho, membre de la plataforma No al Tanatori Rambla Ibèria, explica a Ràdio Sabadell per què es manifesten.
Com cada 15 dies, fem la manifestació amb intenció de visibilitzar que és una situació que no hi ha només de barri, sinó que és una situació de ciutat, perquè tal com està la normativa pot ser al nostre barri o pot ser a un altre barri de la ciutat.
Els veïns esperen que aquesta setmana l'Ajuntament els digui quin és l'estat de la situació. De fet, esperaven saber ja si la documentació complementària del permís d'obra estava ja entregada per part de l'empresa o és fora de termini, si es poden presentar encara al·legacions. Sancho creu que hi ha llocs millors on ubicar un tanatori.
Un tanatori al centre o en zones urbanes no és coherent. Ell té molt territori fora de les zones de les vivendes, on es pot posar un tanatori tranquil·lament, amb més accés, amb més tranquil·litat.
Aquest pròxim divendres es farà una reunió a l'Associació de Veïns de Gràcia, on, aprofitant la seva reunió anual, s'informarà del moment actual de la plataforma i s'escoltaran les aportacions que tothom en vulgui fer. I Karen, segons acabem de saber per fonts de l'Ajuntament, ens confirmen que el termini d'al·legacions acabava el dia 30 d'abril i dins de termini l'empresa Grup Mémora ha presentat dos escrits, un demanant l'ampliació de 5 dies del termini per presentar documentació, que encara s'ha de respondre, i un segon escrit on demanarien aclariments urbanístics per poder redactar l'estudi que se'ls reclama amb detall.
I afegim més notícies del dia. Eva Avellán comença a treballar avui com a síndica municipal de Greuges de Sabadell.
Avellán enceta l'activitat després que ahir prengués possessió del càrrec en un acte al Saló de Plens. Avellán va apuntar les diverses línies de treball per als pròxims 5 anys.
L'administració pública de Sabadell és la suma de l'esforç d'homes i dones que durant molts anys han treballat al costat de les persones per tal de donar-los servei, confiança i tracte proper. No tinc cap dubte que els errors que es puguin cometre des de l'administració són en molts casos inevitables pel gran nombre de gestions que es realitzen al dia a dia. I estic convençuda que amb la bona voluntat de tots minimitzarem l'impacte que puguin generar la ciutadania.
Avellán també agraeix la feina feta per Josep Escartín, síndic durant una dècada.
El carrer Rocafort, al barri de Gràcia, estarà tallat al trànsit des d'avui i fins l'última setmana d'aquest mes arran de la substitució de la canonada d'aigua d'aquesta via.
Es tracta d'una de les canonades principals de la zona i suposarà aixecar tot l'asfalt. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, explica els canvis en la circulació que suposarà la intervenció.
Habilitem el carrer Bernat Metge per accedir fins al carrer Sant Ferran, actualment ja és així, però la cruïlla de Bernat Metge en carrer Sant Ferran és una cruïlla una mica polèmica perquè venen cotxes d'esquerra i de dreta i t'has d'incorporar més cap al final del carrer, no? Doncs allà farem una mica de millora perquè sigui més visible i més accessible.
Per tant, el carrer Bernat Metge es convertirà en l'alternativa al carrer Rocafort pel trànsit rodat.
Els elements que fan diferenciar la comarca es recolliran en l'inventari del patrimoni material del Vallès.
El director i impulsor del projecte, Josep Alavedra, explica quines manifestacions sabadellenques podrien estar presents en aquest inventari.
Clar, avançar-se això és una miqueta complicat, perquè això realment ho ha de decidir una comissió de seguiment que està formada, diguéssim, entre cometes, per savis, d'antropòlegs, geògrafs, historiadors, però sí que un dels que sí, jo penso que podem inventariar i que segurament ho serà el quinto. També les formes de parlar. Aquí, per exemple, no parlem doncs, de patador, parlem d'estrep, parlem de badabadocs.
Ahir al vespre es va constituir l'òrgan director de l'inventari en un acte institucional a la Casa Duran, en el qual hi van participar representants de totes les institucions que donen suport a aquesta iniciativa.
Sabadell ha registrat dos accidents de trànsit aquesta nit a mans de persones que conduïen sota els efectes de l'alcohol.
El primer sinistre s'ha produït poc abans de la mitjanit al carrer Escola Pia, quan un turisme ha xocat contra un vehicle estacionat. El conductor de 41 anys presentava símptomes d'estar sota la influència de begudes alcohòliques, malgrat negar-se a sotmetre's a la prova. S'han obert diligències judicials davant d'aquesta negativa. El segon accident ha tingut lloc poc després de les 4 de la matinada al carrer Sant Ferran amb Ausias Marc, per part d'un turisme que ha xocat contra 5 vehicles aparcats. El conductor, de 25 anys, quadruplicava la taxa màxima permesa.
El professorat i personal no docent de l'escola industrial s'està formant per detectar casos de violència masclista en les famílies del seu alumnat. Es tracta d'un projecte europeu que posa el focus en com aquests casos afecten els joves i les conseqüències en el seu comportament i aprenentatge.
El projecte White es porta a terme a Itàlia, Portugal, Romania i a l'escola industrial de Sabadell. La idea és educar la mirada del professorat i personal no docent de l'institut per tal de poder fer una detecció precoç dels casos de violència domèstica que poden patir els seus alumnes i així millorar-ne l'atenció. Xavier Franco, professor i coordinador de PFEPIP de l'Escola Industrial, i l'Eulàlia Palau, coordinadora del projecte, l'han explicat al matí de Ràdio Sabadell.
El que nosaltres fem és que contem que el tutor, sobretot, però tots els professors també, i el servei d'orientació, el que fa sempre és una observació sistemàtica. És a dir, quan nosaltres veiem un noi o una noia que contesta de no sé quina manera, abans de pensar que és un mal educat, doncs pensem, o intentem pensar, què li passa perquè contesti això, no? Aleshores, si nosaltres canviem la mirada i no veiem el noi o la noia com l'enemic que ens estorba la classe, sinó que el podem descobrir com aquesta persona que potser és víctima d'una situació, aleshores ens el mirem amb uns ulls diferents.
Des del seu punt de vista, la tasca del professorat és protegir els més vulnerables de la situació, que són els infants. Un altre dels elements importants del projecte és evitar que les relacions masclistes es traslladin a les que mantenen els joves.
I aleshores doncs, tenim en aquest moment ja com 7 alumnes que el que han fet han sigut la recerca a com aquestes relacions de poder i submissió es poden donar també ja en la seva vida. És a dir, que ells com a adolescents, amb la parella que estan creant, com es donen, no? I aleshores aquí surten coses, doncs aquest control a través del mòbil, on t'estàs, tu què fas, no hi vagis, no és que jo t'estimo. És a dir, tot això doncs, ja ha vist des dels ulls dels nois i noies de 17 anys, també, no?
Els dos professors han volgut trencar amb els prejudicis que relacionen les violències masclistes amb un determinat estatus social.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
Hola a tothom. Programa a programa ja hem fet la meitat de la vuitena temporada de Parlem d'Òpera. I aquí estem, apretant l'accelerador per arribar al final. Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell cada dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 11 de la nit.
Respira. Viu al punt més alt de Sabadell. El proper 5 de maig obrim les portes de la nova i exclusiva zona residencial de Sabadell, Nou Can Gambós. 16 cases unifamiliars des de 225 metres quadrats amb jardí i piscina privada, al costat de Sant Quirze i connectades amb la C58. Truca'ns al 934-05-0101 o apunta't a www.nyn.es. Vine a visitar la casa mostra en Roda Gimonet 180. Nou Can Gambós. Molt més que un lloc per viure. Un lloc per gaudir de la vida.
Taxi Sabadell. Et traslladem a l'aeroport amb màxima puntualitat, confort i seguretat i et recollim, i així evites cues. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Li vols dir t'estimo? Ets la millor? Gràcies? Si el que vols és que sàpiga com és d'especial, aquest any regala-li flors al Dia de la Mare.
Jardineria Caral, a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercè. Telèfon 93 717 92 14. Jardineria Caral.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per parlar de política i d'altres qüestions que marquen la jornada, i avui, a poques hores, perquè la banda terrorista ETA faci oficial el seu acte de dissolució al País Basc francès, hem rebut diferents reaccions a aquest anunci, començant per la del president espanyol Mariano Rajoy, que afirma que ETA no rebrà cap compensació encara que anunciï la seva fi en les pròximes hores. Rajoy reitera que ningú no li deu res a la banda terrorista i que només hi ha un reconeixement per les víctimes i les forces de seguretat de l'Estat. Per Rajoy només hi ha una veritat, ha dit, que és que l'Estat de Dret ha derrocat ETA, un projecte que ha estat, diu, un fracàs flagrant i rotund. El cap de l'executiu espanyol ha remarcat que per molt soroll i molta propaganda que facin, no hi haurà cap moneda de canvi amb la banda terrorista. I precisament sobre aquesta qüestió s'ha posicionat el lendakari Íñigo Urkullu, que afirma que ETA encara té temps de reconèixer el dany injust causat sense distincions, ha dit textualment. Així mateix, també assegura que la banda no hauria d'haver existit mai. Més coses, un jutjat de Madrid cita com a investigades una professora i una funcionària pel màster de Cifuentes.
La professora és una de les que suposadament va signar l'acte del treball de final de màster. La funcionària, en canvi, hauria canviat les qualificacions de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid. Han de comparèixer el pròxim 10 de maig a les 12 del migdia.
Espanya incompleix les recomanacions europees contra la corrupció.
El Consell d'Europa considera que Espanya no aplica gairebé cap de les seves recomanacions per lluitar contra la corrupció entre diputats, jutges i fiscals. fiscals. Segons l'informe anual del grup d'estats de control de la corrupció, conegut com a Greco, el nivell de compliment d'Espanya és baix.
El violador de la Verneda surt de presó després de 20 anys sense estar rehabilitat.
Gregorio Cano va ser condemnat a 167 anys de presó, però ha complert la pena màxima prevista aleshores, 20 anys. La Policia Nacional li atribuïa una quarantena d'agressions, sent condemnat per 15 violacions i 2 intents. Els informes penitenciaris asseguren que Gregorio Cano no està rehabilitat i que hi ha risc elevat que reincideixi.
La sentència del cas de la Manada arriba a Brussel·les, on s'insinua que Espanya retoqui la llei.
Els eurodiputats demanen que el Codi Penal consideri violació qualsevol acte sense consentiment. D'aquesta manera s'anul·laria el fet que el Codi Penal espanyol valora sobre si hi ha violència o intimidació.
La Comissió Europea creu que Espanya no complirà amb l'objectiu de dèficit fixat per aquest any del 2,2% malgrat el creixement econòmic registrat. Concretament, Brussel·les preveu que el dèficit de les administracions públiques espanyoles es quedi al 2,6% del producte interior brut, 4 dècimes per sobre del límit. D'altra banda, els 4 grans grups tèxtils mundials renuncien a la llana mohair arran d'un vídeo publicat per l'organització PETA.
Inditex, H&M, Gap i Arcadia han anunciat que ja no utilitzaran la llana mohair per fabricar roba i que prohibiran la venda de les peces que en continguin fins l'any 2020. En el vídeo de PETA es veu que el maltractament i abús al que se sotmeten les cabres d'Angora per obtenir aquest tipus de llana.
L'agència tributària embarga 110.000 euros a Òmnium Cultural per una sanció imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Hisenda ha fet aquest bloqueig perquè l'entitat pagui la multa de 90.000 euros més interessos i recàrrecs. Malgrat tot, Òmnium considera la sanció injustificada i denuncia que és un intent de l'Estat per debilitar l'entitat i també el procés independentista.
I un últim apunt, el Parlament Europeu ha rebutjat avui la celebració de les eleccions presidencials a Veneçuela anticipades pel 20 de maig i n'ha exigit la suspensió immediata. Mitjançant una resolució aprovada per una àmplia majoria, la Cambra ha expressat el seu desacord amb la cita electoral perquè considera que no hi ha les condicions per uns comicis creïbles. Recta final del Notícies Migdia d'avui. Anem al Teatre Principal, que ha acollit aquest migdia una de les sessions de la 24a trobada de corals de secundària. La banda del Conservatori de Sabadell és l'encarregada d'acompanyar la veu dels estudiants en aquesta cantada de germanor.
La contraportada.
Aquest aplec està impulsat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat. La regidora de Cultura, Montserrat Chacón, considera que és una trobada important.
Bé, a més, una trobada que es fa a nivell comarcal, enguany, o sigui, es fa cada any, i a nivell comarcal, enguany es fa aquí a Sabadell. Aquí tenim sis corals del Vallès Occidental, concretament hi ha una de Sabadell, que és la de l'Institut Pau Vila. Importància moltíssima que en l'àmbit de l'ensenyament es facin projectes com aquests de música i, a més, foment de valors que hi van afegits, doncs és importantíssim.
Aquí es fan visibles els esforços per la difusió de l'educació musical que fan professors com la Mireia Romà, de l'Escola Petita Estela Nova de Terrassa. Ella millor que ningú sap com se senten els seus alumnes en els preparatius.
Nervis, sempre nervis n'hi ha, perquè clar, vulguis o no, cantar davant d'un públic, fer-ho tots junts, doncs clar, evidentment aquestes papallones a l'estómac les tenen, però molt contents de preparar-ho, evidentment.
Des de després de Nadal, un cop reiniciat el curs, els joves de secundària han estat assajant el cant que avui es materialitza. La Glòria Costa i l'Helena Roca expliquen els valors i gustos que defensen.
Jo crec que transmet un missatge molt bo d'igualtat, que en aquest món jo crec que ara fa falta també, i està bé que gent jove se li inculqui això, i bueno, és una molt bona idea.
En el nostre cas, la cançó que ens ha tocat individual, la de No dudaria, a mi personalment m'agrada molt, jo ja me la sabia abans que ens la diguessin, i crec que és una cançó superbona i que transmet superbons valors, o sigui que em sembla superbé que la cantem.
El cant individual que cada escola representa es complementa després amb els temes comuns, entre els quals hi ha la cançó de la trobada de Constantí Sotelo i al final amb els segadors.
Parlant de corals i d'aquesta cantada al Teatre Principal, posem punt i final al Notícies Migdia d'avui. No abans, sense recordar-vos que en aquesta mitja hora tota la informació que us hem acostat la podeu trobar ampliada al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. També podeu seguir informats seguint-nos a les xarxes, al Facebook, al Twitter i a Instagram. Tornem a la tarda amb butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.